Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giner.
A l'espera de l'aprovació en breu al Congrés dels Diputats d'una nova pròrroga de l'estat d'alarma per 15 dies més, que tindrà el suport de Ciutadans i el PNB, Montse Manent.
El president Pedro Sánchez ha tornat a defensar que l'estat d'alarma ha funcionat mentre el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, l'ha acusat de posar en perill la legislatura pel seu pacte de nou amb Ciutadans.
Con toda esa prudencia y con toda esa precaución y sin bajar la guardia, podemos afirmar que el estado de alarma ha funcionado y que el plan de desescalada está funcionando. Ha beneficiado al conjunto de comunidades autónomas y, en consecuencia, al conjunto de ciudadanos, vivan donde vivan.
Enrabiados porque estamos hoy aquí, literalmente, llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura.
A partir de demà dijous serà obligatori l'ús de mascaretes a tots els espais públics tancats i els que són oberts quan no es pugui mantenir la distància mínima de 2 metres.
Ho publica el Butlletí Oficial de l'Estat aquest dimecres, que estableix que la mesura serà obligatòria a partir dels 6 anys. En contemplen excepcions quan hi hagi causes mèdiques que ho desaconsellin i quan sigui incompatible, per exemple, per menjar o fer esport.
Els centres educatius de les regions sanitàries en fase 2 obriran el dilluns 1 de juny per fer tutories i acompanyament als alumnes que canvien de cicle.
El pla que preveu el Departament d'Educació no ha agradat als sindicats. El portaveu d'Ustegues Ter, Ramon Font, ha demanat la dimissió del conseller Josep Bargalló per com està gestionant la desescalada a escoles i instituts.
És molt perillós el que van a fer. Ens demanen una cosa que és molt complicada, que és obrir, mantenir disciplina de distanciament social amb edats primerenques, sense EPIs que ens protegeixin, ni a nosaltres ni a l'alumnat. Demanem la seva dimissió per no voler assumir unes competències que li pertoquen i li recomanem a les direccions que no obrin els centres en aquestes condicions.
Platges plenes de gent a Barcelona després dels missatges contradictoris de l'Ajuntament sobre el permís per poder prendre el sol.
El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha assegurat que contemplen revertir el permís per passejar i fer esport a les platges si la situació no es normalitza i segueix havent massa afluència de gent.
I si nosaltres arribem a la conclusió, doncs, que les ganes, podríem dir, de gaudir de la platja, no? I que tenim a l'ADN mediterrani, doncs, són més fortes, doncs, que potser la convicció i la restricció, doncs, segurament haurem de fer un pas enrere, no? Jo en aquest sentit soc optimista. Evidentment, ens hem anat solucionant tots els problemes que hem anat trobant i ho hem fet amb bona nota.
En cultura, el Museu de les Terres de l'Ebre, Amposta, tornarà a obrir les portes al públic demà amb exigents mesures de seguretat.
El personal ha treballat aquesta setmana per senyalitzar el nou circuit de visites que hauran de seguir tots els visitants respectant les distàncies de seguretat.
Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Els visitants s'hauran de posar la mascareta i rentar-se les mans en el moment d'entrar en aquest ens cultural. No podran haver més de 10 persones de forma simultània en cadascuna de les 3 sales d'exposició que romandran obertes al públic, i el recorregut es farà respectant les distàncies i amb un recorregut marcat en sentit únic sense poder fer marxa enrere.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, avui la jornada de nou molt tranquil·la, protagonitzada per aquest sol i per aquesta alta temperatura, i és que avui està pujant encara més que ahir en molts sectors de l'interior. Per exemple, les comarques del litoral i del prelitoral de Girona arriben a màximes de 31-32 graus, també veiem aquests valors al voltant dels 30 graus cap al prelitoral de Barcelona, Tarragona, cap a l'extrem sud i també cap a la banda de Ponent. En canvi, a la costa del Camp de Tarragona i també cap al litoral de Barcelona, doncs la temperatura pogut baixar una miqueta, i és que avui el vent aquí bufa de component sud ja des de mig matí, i això fa doncs que la temperatura es moderi força, però només arran de costa. Com dèiem, amb sol, amb alguna nuvolada que pot créixer durant la tarda, encara en zones del Pirineu, Prepirineu, també algun núvol cap a la banda del prelitoral, poca cosa, no deixarà cap tipus de precipitació, i algun núvol baix, que també durant la tarda, vespre, pot aparèixer en punts de la meitat sud del litoral. No esperem que tampoc deixin cap tipus de precipitació, seran poc importants. Demà, però, hi ha petits canvis, i és que passa un petit sistema frontal que deixarà, sobretot, alguns núvols alts, prims, poc importants, però a la tarda el creixement de nuvolada serà una mica més efectiu a la zona del Pirineu, i aquí sí que pot escapar-se algun ruixat feble i aïllat durant la segona meitat de la jornada. Tot i això, a la resta del país esperem que la temperatura demà encara pugui pujar una mica més. Ho deixem aquí, de moment és tot des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pendents a aquesta hora de les votacions finals d'aquesta nova pròrroga de l'estat d'alarma per 15 dies més, que tiraran endavant, això sí, gràcies a l'acord amb Ciutadans i als vots del PNB, que ja han anunciat que hi donaran suport. Dos retrets, de nou, avui al Congrés dels Diputats, amb l'amenaça d'Esquerra Republicana de conseqüències en la governabilitat. En una jornada en què a Catalunya l'atenció està posada també en el Pla d'Educació presentat per la Generalitat i que fins i tot ha portat els sindicats a demanar la dimissió del conseller Josep Bargalló. Però anem a pams i primer ens dirigim al Congrés dels Diputats, on continua el debat parlamentari. La crònica de la jornada ens l'ofereix la nostra companya Marta Patricio. Bona tarda.
Bona tarda. Al llarg del debat sobre aquesta pròrroga de l'estat d'alarma, el president del govern espanyol ha tornat a fer una crida a la unitat i ha defensat d'una manera rotunda l'estat d'alarma.
Con toda esa prudencia y con toda esa precaución y sin bajar la guardia, podemos afirmar que el estado de alarma ha funcionado y que el plan de desescalada está funcionando. Ha beneficiado al conjunto de comunidades autónomas y, en consecuencia, al conjunto de ciudadanos, vivan donde vivan.
Pedro Sánchez ha lamentat la decisió del Partit Popular de votar en contra per primera vegada i de que faci servir el mateix discurs, diu, que l'ultradera de Vox. El líder popular, Pablo Casado, ha acusat directament al president Sánchez de mentir.
La crisis del COVID-19 le ha desbordado. Ha ido siempre por detrás de los acontecimientos, tomando las medidas equivocadas y mintiendo sobre sus consecuencias. Ocultó las alertas iniciales, despreció la mano tendida de la oposición y ahora va como pollo sin cabeza cambiando de socios y de estrategia ante la mirada atónita de Europa y la indignación de una mayoría de españoles a los que ha dejado abandonados.
I el diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha anunciat que tornaran a votar en contra. A més, pronostica un possible final precipitat d'aquesta legislatura pel suport de Ciutadans a la pròrroga.
Enrabiamos porque estamos hoy aquí literalmente llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura. Un espíritu que despertó muchísima ilusión en muchísima gente. Un espíritu que era palanca para el progresismo, pero que también era dique de contención para el fascismo.
Des de Ciutadans defensen que el seu vot a favor de la pròrroga de l'estat d'alarma és únicament per responsabilitat en la desescalada i que en cap cas és un vot a favor del govern de Pedro Sánchez.
Finalment, a partir de demà dijous, serà obligatori l'ús de mascaretes a tots els espais públics tancats i els que són oberts quan no es pugui mantenir la distància mínima de 2 metres.
Ho publica el Butlletí Oficial de l'Estat d'aquest dimecres, que estableix que la mesura serà obligatòria a partir dels 6 anys. Entre els 3 i els 5 és només recomanable. Es fan excepcions quan hi hagi causes mèdiques que ho desaconsellin i, òbviament, quan sigui incompatible, per exemple, per menjar. El Ministeri de Sanitat justifica l'ús generalitzat de mascaretes per part de la població general per reduir la transmissió comunitària del coronavirus per la seva alta transmissibilitat, com també per la capacitat que han demostrat les mascaretes per bloquejar l'emissió de gotes infectades. Molt important quan no és possible mantenir la distància de seguretat.
Doncs bé, no tots els experts ho veuen així. El cap de malalties infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, Manel Cervantes, assegura que l'ús generalitzat de mascaretes no evitarà el contagi per coronavirus i carrega contra el govern espanyol per fer-les obligatòries, especialment en espais com la via pública, on la seva eficàcia, diu, és nul·la. Fins i tot, assegura Cervantes, el seu ús pot ser contraproduent. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Cervantes assegura que les mascaretes no protegeixen contra el coronavirus i no tenen cap sentit a l'aire lliure. De fet, insisteix que en alguns casos el seu ús pot ser fins i tot nociu.
sembla que això és el més fàcil i amb menys efectes secundaris. És a dir, que mantenir la distància de seguretat no farà mal a ningú. Portar una mascareta innecessària ja pot començar a fer mal a algú. O sigui que no tothom està confortable amb la seva respiració amb una mascareta. I si és una mascareta d'aquestes que diuen que protegeixen més, que no és cert, sinó l'únic que fan és que són més tancades, més compactes, i provoquen una respiració més difícil, aquestes famoses FP2, la gent que té problemes respiratoris no se les hauria de posar mai, només quan està dins d'un hospital o a prop d'un malalt.
Per Cervantes, no es pot confiar que existirà una vacuna efectiva contra el coronavirus a curt termini. Per contra, sí que seria possible que el virus perdés efectivitat amb l'augment de temperatures.
Nou repunt també avui pel que fa al nombre de morts per coronavirus a Espanya. En les darreres hores n'han estat 95 i també pugen els nous contagis. En total, 416 nous confirmats per proves PCR, un 120 més respecte a les dades de dimarts. Malgrat tot, és el quart dia per sota del llindar del centenar de morts per Covid-19. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. Tot i les fluctuacions diàries, el ritme de descens dels casos a Espanya, segons Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, és més ràpid que d'altres països com Itàlia, i més tenint en compte l'esforç que s'està fent per diagnosticar tots els casos amb símptomes des de l'atenció primària.
A pesar de buscar los casos mucho más, a pesar de hacer muchas más PCRs, estamos manteniendo un ritmo descendente, rápido comparado con otras naciones, pero quizás no tan rápido como observamos estos días, quiere decir que la transmisión en realidad que estábamos pensando que había estos días previos es probablemente incluso algo menor.
Sobre l'obligació de portar mascareta, Simón ha explicat que s'entendria que en la pràctica de l'esport intens l'ús és complicat, però que l'important és portar-la i poder-la fer servir quan el distanciament no sigui possible.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
L'altre gran titular de la jornada, ho dèiem a l'inici, ens porta al terreny educatiu, on els centres de regions sanitàries en fase 2 de desconfinament obriran el dilluns 1 de juny. Serà, però, en aquells municipis on no sigui festiu. La resta, com ara Barcelona, l'Hospitalet, Badalona o Mataró, obriran a partir del dia 2. No faran classes, sinó tutories o bé acompanyament als alumnes que canvien d'etapa, és a dir, de 6è de primària, quart d'ESO i segon de batxillerat. I sempre serà voluntari. Al setembre el curs sí serà ja presencial. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En els acompanyaments de canvi d'etapa i tutories hi haurà com a màxim 13 alumnes a primària i 15 a secundària. Hi ha escoles bressol, grups de 5 nens per espai, amb prioritat els que tinguin pares que no puguin teletreballar. Al setembre sí que el curs serà presencial. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha alertat que llavors estarem en emergència educativa i demana espais per poder fer classe.
La petició de departament és trobar espais al voltant de les escoles i dels instituts que siguin útils per a la feina docent. Espais que poden ser privats, poden ser privats. Espais que poden ser públics de l'administració local, que poden ser públics de l'administració local.
Al juny, cada centre haurà d'informar el departament dels espais i professorat que necessitaran de cara al setembre. El curs vinent caldrà fer torns horaris de pati i de menjador.
Doncs d'aquest pla del Departament d'Educació ja hi ha resposta dels sindicats i va des de l'amenaça d'aturades del professorat a demanar la dimissió directament del conseller Josep Bargalló.
El portaveu del sindicat Usteg Ester, Ramon Font, ha estat contundent en declaracions a la xarxa. Demana la dimissió del conseller Josep Bargalló per com està gestionant la desescalada a escoles i instituts.
És molt perillós el que van a fer. Ens demanen una cosa que és molt complicada, que és obrir, mantenir disciplina de distanciament social amb edats primerenques, sense EPIs que ens protegeixin, ni a nosaltres ni a l'alumnat. Per tant, demanem la seva dimissió per no voler assumir unes competències que li pertoquen i li recomanem a les direccions que no obrin els centres en aquestes condicions. Ara s'ha de preparar el setembre.
També s'ha posicionat ja el sindicat UGT, que veu precipitat i perillós el pla d'educació i en demana la retirada. El sindicat amenaça amb aturades del professorat per donar cobertura als treballadors que es vegin obligats a posar en risc la salut amb l'obertura dels centres ja aquest mes de juny. I des de Comissions Obreres també s'alerta d'un retorn a les aules imposat i sense garanties, i també amenaça amb mobilitzacions.
Més coses. La confusió entre els barcelonins després dels missatges contradictoris de l'Ajuntament sobre el permís per poder prendre el sol a la platja ha deixat imatges de platges plenes de gent aquest matí.
A més, la gran afluència de persones ha fet difícil respectar la distància de seguretat en alguns casos. Amb tot, el consistori treu ferro a l'alarmisme creat i assegura que només hi ha hagut algunes aglomeracions a primera hora. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha justificat les imatges afirmant literalment que estem a 20 de maig i la temperatura puja i no podem posar portes al camp. Per altra banda, el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha assegurat que contemplen revertir el permís per passejar i fer esport a les platges si la situació no es normalitza i segueix havent massa afluència de gent.
Si nosaltres arribem a la conclusió, doncs, que les ganes, podríem dir, de gaudir de la platja, no? I que tenim a l'ADN mediterrani, doncs, són més fortes, doncs, que potser la convicció i la restricció, doncs, segurament haurem de fer un pas enrere, no? Jo en aquest sentit sóc optimista. Evidentment, jo crec que ens hem anat solucionant tots els problemes que hem anat trobant i ho hem fet amb bona nota. Per tant, avui estem analitzant un primer dia.
Pel que fa al permís per prendre el sol, Jaume Collboni, el primer tinent d'alcalde, ha assegurat que estudiaran quines mesures s'hauran de prendre quan Barcelona entri a la fase 2.
I, mentrestant, els municipis de la Corona Metropolitana es van preparant també ja per entrar dilluns vinent en fase 1, si el govern espanyol ho aprova, esclar. Un d'ells és Terrassa, on aquest matí l'Ajuntament ha presentat el seu pla municipal de desescalada. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras, bona tarda.
Bona tarda. Els serveis municipals aniran reobrint de mica en mica amb el 30% d'ocupació dels espais. Amb la fase 1 es preveu l'obertura de les oficines d'atenció ciutadana amb cita prèvia. Pel que fa al comerç, la voluntat és la d'obrir el Mercadal de Martí Lomà dimecres que ve amb les condicions necessàries i amb 36 parades. L'alcalde Jordi Ballart subratlla la importància del comerç de proximitat a la recuperació i per això l'Ajuntament facilitarà l'obertura i ampliació de les terrasses a bars i restaurants amb exempcions de taxes. L'inici de la temporada de bany començarà el 17 de juliol i s'allargarà fins a mitjans de setembre. L'alcalde ha posat bona nota a la tasca de l'Ajuntament durant aquests dos mesos d'estat d'alarma.
Hem demostrat que, davant de problemes globals, les millors respostes són les que es donen des de la proximitat, són les que es donen des de l'administració municipal.
L'Ajuntament ha quantificat el cost econòmic d'aquesta crisi en aquests dos mesos en 10 milions d'euros.
I també en clau local, l'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, controlarà la temperatura de tots els visitants que accedeixin al municipi instal·lant punts de termòmetres als accessos i aparcaments.
En aquests punts també s'oferirà informació sobre les mesures de seguretat sanitària als turistes. Per altra banda, el govern local també preveu regular l'aforament de visitants a la Vila Vella per evitar que hi hagi un excés de persones. Els punts de control també s'instal·laran al far, a l'entrada del museu i a l'estàtua d'Ava Gardner. Els veïns de la zona quedaran exclosos dels controls. El municipi ha estat el poble de la Costa Brava amb menys afectats per la Covid-19 en relació amb el nombre d'habitants que hi ha.
I l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, al Bages, es planteja posar càmeres de seguretat en punts estratègics de la ciutat. D'aquesta manera es vol fer front a l'onada d'incidències en habitatges ocupats i que s'han intensificat les darreres setmanes durant el confinament. Castellet Ràdio, Marc Morera.
L'Ajuntament està estudiant la instal·lació de càmeres de seguretat en punts estratègics del municipi i s'ha establert un protocol per demanar a particulars, bancs i grans tenidors que denunciïn les ocupacions o posin al mercat de lloguer les seves propietats a partir d'un llistat d'habitatges ocupats o susceptibles de ser-ho que s'ha realitzat de forma interna. El consistori també condicionarà l'accés a les ajudes de serveis socials i demana la col·laboració ciutadana perquè denunciï qualsevol acció sospitosa d'ocupació d'habitatges. A mitjans de febrer, el consistori va tallar el subministrament d'aigua i llum als habitatges ocupats més conflictius del municipi i aquesta setmana s'han tapiat dos habitatges que han estat desocupats. Però l'Ajuntament reitera que no tenen prou competències per erradicar el fenomen de la delinqüència ocupacional i que s'ha de tractar des d'una òptica supramunicipal.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Toc d'atenció de la Unió Europea a Espanya per la manca d'inversió al sistema sanitari. Brussel·les demana a l'Estat invertir més per fer front a problemes estructurals i de personal que assegura la Comissió pateix la sanitat pública espanyola.
L'alerta ha estat en un missatge conjunt per tots els països, però amb atenció especial per a Espanya en la presentació aquest matí de les recomanacions específiques de la Comissió Europea per cada país. En l'informe s'han detectat no tan sols problemes estructurals per la manca d'inversió al sistema sanitari espanyol, sinó també episodis de descoordinació entre les diferents administracions en aspectes com la despesa, recursos físics i de personal. Per això es demana a l'Estat espanyol invertir més en sanitat pública.
Precisament, nova jornada d'avui de protestes dels treballadors sanitaris de l'Hospital del Mar de Barcelona per reclamar més seguretat i millores laborals, com recuperar el 5% del sou que tenen retallat.
S'han concentrat a les 8 del matí, ho han tornat a fer a les 2 del migdia i en aquest vespre cap a les 9 hi tornaran. La intenció és repetir les mobilitzacions a les portes de l'hospital cada dimecres i animen altres centres a sumar-se a la protesta.
I sindicats, metges i els sindicats metges de Catalunya calcula que caldran un miler de facultatius més als serveis d'atenció primària per garantir una bona assistència sanitària en la nova etapa de la Covid-19. Tot plegat després que aquest col·lectiu hagi assumit noves competències derivades de la crisi sanitària, com l'atenció a residències geriàtriques, les proves massives de PCR a pacients amb símptomes i seguiment dels seus contactes.
En declaracions a la xarxa, Javier O'Farrill, representant dels metges de primària del Sindicat Metges de Catalunya, ha explicat que l'atenció primària ha estat la del sector sanitari que més ha patit les retallades i, per tant, deixa clar que si el 2018 ja van fer una vaga per denunciar la falta de més de 900 professionals que es van perdre, ara la manca de metges encara és més patent, quan, a més dels malalts per coronavirus, també han d'assumir amb la mateixa qualitat a la resta de pacients d'altres patologies.
Si en una situación ya de estrés dentro del sistema, pedirnos ahora a asumir mayor actividad para prestarla con la mayor calidad sin dejar de atender, si tenemos que utilizar una fuerza de profesionales para atender residencias y otras actividades de las cuales se nos están pidiendo que hagamos de la primaria, lo que sucede es que dejamos de hacer las otras o sobrecargamos en el resto que no está haciendo esta actividad, la actividad que deja hacer nuestros compañeros que están asumiendo lo del COVID-19.
O'Farrill també explica que l'actual dèficit de metges a primària caldria d'entrada solucionar-ho motivant més els estudiants perquè no busquin altres sortides, fer-la més atractiva com a especialitat perquè molts s'hi posen però es desmotiven quan veuen l'estrès que els tocarà viure si s'hi acaben dedicant.
En cultura, el Museu de les Terres de l'Ebre, Amposta, tornarà a obrir les portes al públic demà amb exigents mesures de seguretat. El personal del centre museístic ha treballat aquesta setmana per senyalitzar el nou circuit de visita que hi hauran de seguir tots els visitants, respectant les distàncies de seguretat. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Els visitants s'hauran de posar la mascareta i rentar-se les mans en el moment d'entrar en aquest ens cultural. No podran haver més de 10 persones de forma simultània en cadascuna de les 3 sales d'exposició que romandran obertes al públic. I el recorregut es farà respectant les distàncies i amb un recorregut marcat en sentit únic sense poder fer marxa enrere. Àlex Fornós assegura que aquesta serà una oportunitat per poder prioritzar la qualitat davant de la quantitat.
Fa molt de temps que treballem no només pensant en els visitants, amb la gran afluència de visitants, amb l'èxit que pot tindre l'exposició temporal, sinó pel servei de qualitat que oferim a les nostres comunitats, als col·lectius interessats o a les persones.
Destacar que el personal del Centre Museístic de Referència al Territori ha treballat aquesta setmana en la senyalització del nou circuit de visita que hauran de seguir tots els visitants per a major seguretat de tots.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Maria Rosa Tamburini penja els patins.
Amb 34 anys, una de les pioneres de l'hoquei sobre patins femení a Catalunya ha anunciat la seva retirada. Tamburini ha defensat sempre la samarreta del Patí Hoquei Club Sant Cugat, tot i tenir l'opció de fitxar per altres clubs, fins i tot de l'estranger.
Cugat Mèdia, Martí González.
Després de 25 anys al club, la Sant Cugatenca ha decidit penjar els patins i posar punt final així a la seva carrera. En declaracions a Cugat Mèdia, Tamburini ha explicat que, pensant en la temporada vinent, no es veia jugant i que per això ha decidit que era un bon moment per deixar-ho.
Plantejar-me la temporada que ve, els objectius, projectes i tot, em vaig donar compte que potser el ser jugadora ja no estava entre les meves prioritats. I he preferit penjar els patins, que encara n'hi ha il·lusió, que no pas allargar-ho.
Enrere queda un quart de segle a la pista i una carrera sense la qual l'hoquei patins femení a Catalunya, com és actualment, no es podria entendre. Referència del Patí Hoquei Club Sant Cugat, entitat que no ha deixat mai, tot i tenir ofertes per jugar fora, va ser de les primeres noies en poder jugar amb nois a la categoria la B i poc a poc, juntament amb d'altres jugadores, va iniciar la transformació d'un esport on les dones han anat guanyant terreny. Tamburini va ser internacional per Espanya, amb qui va aconseguir el subcampionat del món al Mundial de Xile del 2006, i per Catalunya, amb qui també va ser subcampiona de la Copa Amèrica i va guanyar dues Golden Cup.
L'Uni Girona anuncia la renovació de Daora Elonu.
L'ala pivot continuarà una temporada més a les files del conjunt gironí. La jugadora nascuda a Houston, ara fa 30 anys, ha estat la jugadora més utilitzada pel tècnic Eric Suris durant aquest curs. Adaora Elonu va arribar a Girona procedent del Perfumeries Avenida de Salamanca. Després de confirmar la continuïtat de la base Laia Palau, avui el club català ha anunciat que Elonu viurà una segona campanya en un equip que vol lluitar per guanyar la Lliga Femenina i la Copa de la Reina.
El play-off express de segona B i tercera ja té dates.
En cas que les autoritats sanitàries i el govern permetin que es puguin jugar la competició per pujar de categoria, la cita se celebrarà del 18 al 26 de juliol. En el cas de l'ascens de segona A, hi haurà el Sabadell, Cornellà i Barça B encara en una seu estatal per determinar, i per ser nou equip de segona B s'ho jugaran a Catalunya, a l'Hospitalet, al Terrassa, al Sant Andreu i l'Europa. Cap d'aquests clubs no ha iniciat encara els entrenaments individuals que poden començar a partir de dilluns que ve, en alguns casos que ja ho tenen tot preparat. I en el cas del futbol sala, el play-off express serà del 23 al 30 de juny.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
M'agradaria trobar-me dins l'aire que respires per un moment. M'agradaria trepitjar terra en ferm i tu al meu costat. El meu reflex dins dels teus ulls.
Senyal observant rere la finestra.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
A l'espera de l'aprovació en breu al Congrés dels Diputats d'una nova pròrroga de l'estat d'alarma per 15 dies més, que tindrà el suport de Ciutadans i el PNB, Montse Manent.
El president Pedro Sánchez ha tornat a defensar que l'estat d'alarma ha funcionat, mentre el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, l'ha acusat de posar en perill la legislatura pel seu pacte de nou amb Ciutadans.
Con toda esa prudencia y con toda esa precaución y sin bajar la guardia, podemos afirmar que el estado de alarma ha funcionado y que el plan de desescalada está funcionando. Ha beneficiado al conjunto de comunidades autónomas y, en consecuencia, al conjunto de ciudadanos, vivan donde vivan.
Enrabiamos porque estamos hoy aquí, literalmente, llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura.
A partir de demà dijous serà obligatori l'ús de mascaretes a tots els espais públics tancats i els que són oberts quan no es pugui mantenir la distància mínima de 2 metres.
Ho publica el Butlletí Oficial de l'Estat d'aquest dimecres, que estableix que la mesura serà obligatòria a partir dels 6 anys. Es contemplen excepcions quan hi hagi causes mèdiques que ho desaconsellin i quan sigui incompatible, per exemple, per menjar o fer esport.
Els centres educatius de municipis en fase 2 obriran el dilluns 1 de juny per fer tutories i acompanyament als alumnes que canvien de cicle.
El pla que preveu el Departament d'Educació no ha agradat als sindicats. El portaveu d'Ústec Ester, Ramon Font, ha demanat la dimissió del conseller Josep Bargalló per com està gestionant la desescalada a escoles i instituts. Són declaracions a la xarxa.
És molt perillós el que van a fer. Ens demanen una cosa que és molt complicada, que és obrir, mantenir disciplina de distanciament social amb edats primerenques, sense EPIs que ens protegeixin, ni a nosaltres ni a l'alumnat. Demanem la seva dimissió per no voler assumir unes competències que li pertoquen i li recomanem a les direccions que no obrin els centres en aquestes condicions.
Platges plenes de gent a Barcelona després dels missatges contradictoris de l'Ajuntament sobre el permís per poder prendre el sol.
El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha assegurat que contemplen revertir el permís per passejar i fer esport a les platges si la situació no es normalitza i segueix havent massa afluència de gent.
I si nosaltres arribem a la conclusió, doncs, que les ganes, podríem dir, de gaudir doncs, de la platja, no? I que tenim a l'ADN mediterrani, doncs, són més fortes, doncs, que potser la convicció i la restricció, doncs, segurament haurem de fer un pas enrere, no? Jo en aquest sentit soc optimista. Evidentment, ens hem anat solucionant tots els problemes que hem anat trobant i ho hem fet amb bona nota.
I en cultura, el Museu de les Terres de l'Ebre, Amposta, tornarà a obrir les portes al públic demà amb exigents mesures de seguretat.
El personal ha treballat aquesta setmana per senyalitzar el nou circuit de visita que haurà de seguir tots els visitants respectant les distàncies de seguretat.
Els visitants s'hauran de posar la mascareta i rentar-se les mans en el moment d'entrar en aquest ens cultural. No podran haver més de 10 persones de forma simultània en cadascuna de les 3 sales d'exposició que romandran obertes al públic. I el recorregut es farà respectant les distàncies i amb un recorregut marcat en sentit únic sense poder fer marxa enrere.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, avui la jornada de nou molt tranquil·la, protagonitzada per aquest sol i per aquesta alta temperatura, i és que avui està pujant encara més que ahir en molts sectors de l'interior. Per exemple, les comarques del litoral i del prelitoral de Girona arriben a màximes de 31-32 graus. També veiem aquests valors al voltant dels 30 graus cap al prelitoral de Barcelona, Tarragona, cap a l'extrem sud i també cap a la banda de Ponent. En canvi, a la costa del Camp de Tarragona i també cap al litoral de Barcelona, doncs la temperatura pogut baixar una miqueta, i és que avui el vent aquí bufa de component sud ja des de mig matí, i això fa doncs que la temperatura es moderi força, però només arran de costa. Com dèiem, amb sol, amb alguna nuvolada que pot créixer durant la tarda, encara en zones del Pirineu, Prepirineu, també algun núvol cap a la banda del prelitoral, poca cosa, no deixarà cap tipus de precipitació, i algun núvol baix, que també durant la tarda vespre pot aparèixer en punts de la meitat sud del litoral. No esperem que tampoc deixin cap tipus de precipitació, seran poc importants. Demà, però, hi ha petits canvis, i és que passa un petit sistema frontal que deixarà, sobretot, alguns núvols alts, prims, poc importants, però a tarda el creixement de nuvolada serà una mica més efectiu a la zona del Pirineu, i aquí sí que pot escapar-se algun ruixat feble i aïllat durant la segona meitat de la jornada. Tot i això, a la resta del país esperem que la temperatura demà encara pugui pujar una mica més. Ho deixem aquí, de moment és tot des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pendents a aquesta hora de les votacions finals d'aquesta nova pròrroga de l'estat d'alarma per 15 dies més, fins al 7 de juny, que tiraran endavant, això sí, gràcies a l'acord amb Ciutadans i als vots del PNB, que ja han anunciat que hi donaran suport. Durs retrets de nou avui al Congrés dels Diputats amb l'amenaça d'Esquerra Republicana de conseqüències en la governabilitat, en una jornada en què a Catalunya l'atenció està posada també en el pla d'educació presentat per la Generalitat i que fins i tot ha portat els sindicats a demanar la dimissió del conseller Josep Bargalló. Però anem a pams i primer ens dirigim al Congrés dels Diputats, on continua a aquesta hora el debat parlamentari. La crònica de la jornada ens l'ofereix la nostra companya Marta Patricio. Bona tarda.
Bona tarda. Al llarg del debat sobre aquesta pròrroga de l'estat d'alarma, el president del govern espanyol ha tornat a fer una crida a la unitat i ha defensat d'una manera rotunda l'estat d'alarma.
Con toda esa prudencia y con toda esa precaución y sin bajar la guardia, podemos afirmar que el estado de alarma ha funcionado y que el plan de desescalada está funcionando. Ha beneficiado al conjunto de comunidades autónomas y, en consecuencia, al conjunto de ciudadanos, vivan donde vivan.
Pedro Sánchez ha lamentat la decisió del Partit Popular de votar en contra per primera vegada i de que faci servir el mateix discurs, diu que l'ultradera de Vox. El líder popular, Pablo Casado, ha acusat directament al president Sánchez de mentir.
La crisis del COVID-19 le ha desbordado. Ha ido siempre por detrás de los acontecimientos tomando las medidas equivocadas y mintiendo sobre sus consecuencias. Ocultó las alertas iniciales, despreció la mano tendida de la oposición y ahora va como pollo sin cabeza cambiando de socios y de estrategia ante la mirada atónita de Europa y la indignación de una mayoría de españoles a los que ha dejado abandonados.
I el diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha anunciat que tornaran a votar en contra. A més, pronostica un possible final precipitat d'aquesta legislatura pel suport de Ciutadans a la pròrroga.
Enrabiamos porque estamos hoy aquí literalmente llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura. Un espíritu que despertó muchísima ilusión en muchísima gente. Un espíritu que era palanca para el progresismo, pero que también era dique de contención para el fascismo.
Des de Ciutadans defensen que el seu vot a favor de la pròrroga de l'estat d'alarma és únicament per responsabilitat en la desescalada i que en cap cas és un vot a favor del govern de Pedro Sánchez.
Finalment, a partir de demà dijous, serà obligatori l'ús de mascaretes a tots els espais públics tancats i els que són oberts quan no es pugui mantenir la distància mínima de 2 metres.
Ho publica el Butlletí Oficial de l'Estat d'aquest dimecres, que estableix que la mesura serà obligatòria a partir dels 6 anys. Entre els 3 i els 5 és només recomanable. Es fan excepcions quan hi hagi causes mèdiques que ho desaconsellin i, òbviament, quan sigui incompatible, per exemple, per menjar. El Ministeri de Sanitat justifica l'ús generalitzat de mascaretes per part de la població general per reduir la transmissió comunitària del coronavirus per la seva alta transmissibilitat, com també per la capacitat que han demostrat les mascaretes per bloquejar l'emissió de gotes infectades. Molt important quan no és possible mantenir la distància de seguretat.
Doncs bé, no tots els experts ho veuen així. El cap de malalties infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, Manel Cervantes, assegura que l'ús generalitzat de mascaretes no evitarà el contagi per coronavirus i carrega contra el govern espanyol per fer-les obligatòries, especialment en espais com la via pública, on la seva eficàcia, diu, és nul·la. Fins i tot, assegura Cervantes, el seu ús pot ser contraproduent. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Cervantes assegura que les mascaretes no protegeixen contra el coronavirus i no tenen cap sentit a l'aire lliure. De fet, insisteix que en alguns casos el seu ús pot ser fins i tot nociu.
sembla que això és el més fàcil i amb menys efectes secundaris. És a dir, que mantenir la distància de seguretat no farà mal a ningú. Portar una mascareta innecessària ja pot començar a fer mal a algú. O sigui que no tothom està confortable amb la seva respiració amb una mascareta. I si és una mascareta d'aquestes que diuen que protegeixen més, que no és cert, sinó l'únic que fan és que són més tancades, més compactes, i provoquen una respiració més difícil, aquestes famoses FP2, la gent que té problemes respiratoris no se les hauria de posar mai, només quan està dins d'un hospital o a prop d'un malalt.
Per Cervantes, no es pot confiar que existirà una vacuna efectiva contra el coronavirus a curt termini. Per contra, sí que seria possible que el virus perdés efectivitat amb l'augment de temperatures.
Nou repunt també avui pel que fa al nombre de morts per coronavirus a Espanya. En les darreres hores n'han estat 95 i també pugen els nous contagis. En total 416 nous confirmats per proves PCR, un 120 més respecte a les dades de dimarts. Malgrat tot, és el quart dia per sota del llindar del centenar de morts per Covid-19. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. Tot i les fluctuacions diàries, el ritme de descens dels casos a Espanya, segons Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, és més ràpid que d'altres països com Itàlia, i més tenint en compte l'esforç que s'està fent per diagnosticar tots els casos amb símptomes des de l'atenció primària.
A pesar de buscar los casos mucho más, a pesar de hacer muchas más PCRs, estamos manteniendo un ritmo descendente, rápido comparado con otras naciones, pero quizás no tan rápido como observamos estos días, quiere decir que la transmisión en realidad que estàvem pensant que havia estos dies previos és probablement inclús algo menor.
Sobre l'obligació de portar mascareta, Simón ha explicat que s'entendria que en la pràctica de l'esport intens l'ús és complicat, però que l'important és portar-la i poder-la fer servir quan el distanciament no sigui possible.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
L'altre gran titular de la jornada, ho dèiem a l'inici, ens porta al terreny educatiu, on els centres de regions sanitàries en fase 2 de desconfinament obriran el dilluns 1 de juny. Serà, però, en aquells municipis on no sigui festiu, òbviament. La resta podran obrir a partir del dia 2. No faran classes, sinó tutories o bé acompanyament als alumnes que canvien d'etapa, és a dir, de 6è de primària, quart d'ESO i segon de batxillerat. I sempre serà voluntari. Al setembre, el curs sí serà ja presencial. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En els acompanyaments de canvi d'etapa i tutories hi haurà com a màxim 13 alumnes a primària i 15 a secundària. Hi ha escoles bressol, grups de 5 nens per espai, amb prioritat els que tinguin pares que no puguin teletreballar. Al setembre sí que el curs serà presencial. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha alertat que llavors estarem en emergència educativa i demana espais per poder fer classe.
La pretensió de la pretensió és trobar espais al voltant de les escoles i dels instituts que siguin útils per a la feina docent. Espais que poden ser privats, poden ser privats. Espais que poden ser públics de l'administració local, que poden ser públics de l'administració local.
Al juny, cada centre haurà d'informar el departament dels espais i professorat que necessitaran de cara al setembre. El curs vinent caldrà fer torns horaris de pati i de menjador.
Doncs d'aquest pla del Departament d'Educació ja hi ha resposta dels sindicats i va des de l'amenaça d'aturades del professorat a demanar la dimissió directament del conseller Josep Bargalló.
El portaveu del sindicat Ustec Ester, Ramon Font, ha estat contundent en declaracions a la xarxa davant a la dimissió del conseller Josep Bargalló per com està gestionant la desescalada a escoles i instituts.
És molt perillós el que van a fer, ens demanen una cosa que és molt complicada, que és obrir, mantenir disciplina de distanciament social amb edats primerenques, sense EPIs que ens protegeixin, ni a nosaltres ni a l'alumnat. Per tant, demanem la seva dimissió per no voler assumir unes competències que li pertoquen i li recomanem a les direccions que no obrin els centres en aquestes condicions. Ara s'ha de preparar el setembre.
També s'ha posicionat ja el sindicat UGT, que veu precipitat i perillós el pla d'educació i en demana la retirada. El sindicat amenaça amb aturades del professorat per donar cobertura als treballadors que es vegin obligats a posar en risc la salut amb l'obertura dels centres ja aquest mes de juny. I des de Comissions Obreres també s'alerta d'un retorn a les aules imposat i sense garanties, i també amenaça amb mobilitzacions.
La confusió entre els barcelonins després dels missatges contradictoris de l'Ajuntament sobre el permís per poder prendre el sol a la platja ha deixat imatges de platges plenes de gent aquest matí.
A més, la gran afluència de persones ha fet difícil respectar la distància de seguretat en alguns casos. Amb tot, el consistori treu ferro a l'alarmisme creat i assegura que només hi ha hagut algunes aglomeracions a primera hora. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha justificat les imatges afirmant literalment que estem a 20 de maig i la temperatura puja i no podem posar portes al camp. Per altra banda, el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha assegurat que contemplen revertir el permís per passejar i fer esport a les platges si la situació no es normalitza i segueix havent massa afluència de gent.
Si nosaltres arribem a la conclusió doncs, que les ganes, podríem dir, de gaudir doncs, de la platja no? I que tenim a l'ADN mediterrani doncs, són més fortes doncs, que potser la convicció i la restricció, doncs, segurament haurem de fer un pas enrere. No? Jo en aquest sentit sóc optimista. Evidentment, jo crec que ens hem anat solucionant tots els problemes que hem anat trobant i ho hem fet amb bona nota. Per tant, avui estem analitzant un primer dia.
Pel que fa al permís per prendre el sol, Jaume Collboni, el primer tinent d'alcalde, ha assegurat que estudiaran quines mesures s'hauran de prendre quan Barcelona entri a la fase 2.
I mentrestant, els municipis de la Corona Metropolitana es van preparant també ja per entrar dilluns vinent en fase 1, si el govern espanyol ho aprova, esclar. Un d'ells és Terrassa, on aquest matí l'Ajuntament ha presentat el seu pla municipal de desescalada. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras, bona tarda.
Bona tarda. Els serveis municipals aniran reobrint de mica en mica amb el 30% d'ocupació dels espais. Amb la fase 1 es preveu l'obertura de les oficines d'atenció ciutadana amb cita prèvia. Pel que fa al comerç, la voluntat és la d'obrir el Mercadal de Martí Lomà dimecres que ve amb les condicions necessàries i amb 36 parades. L'alcalde Jordi Ballart subratlla la importància del comerç de proximitat a la recuperació i per això l'Ajuntament facilitarà l'obertura i ampliació de les terrasses a bars i restaurants amb exempcions de taxes. L'inici de la temporada de bany començarà el 17 de juliol i s'allargarà fins a mitjans de setembre. L'alcalde ha posat bona nota a la tasca de l'Ajuntament durant aquests dos mesos d'estat d'alarma.
Hem demostrat que, davant de problemes globals, les millors respostes són les que es donen des de la proximitat, són les que es donen des de l'administració municipal.
L'Ajuntament ha quantificat el cost econòmic d'aquesta crisi en aquests dos mesos en 10 milions d'euros.
I l'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, controlarà la temperatura de tots els visitants que accedeixin al municipi instal·lant termòmetres als accessos i aparcaments.
En aquests punts també s'oferirà informació sobre les mesures de seguretat sanitària als turistes. Per altra banda, el govern local també preveu regular l'aforament de visitants a la Vila Vella per evitar que hi hagi un excés de persones. Els punts de control també s'instal·laran al far, a l'entrada del museu i a l'estàtua d'Ava Gardner. Els veïns de la zona quedaran exclosos dels controls. El municipi ha estat el poble de la Costa Brava amb menys infectats per la Covid-19 en relació amb el nombre d'habitants que hi ha.
I l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, al Bages, es planteja posar càmeres de seguretat en punts estratègics de la ciutat. D'aquesta manera es vol fer front a l'onada d'incidències en habitatges ocupats i que s'han intensificat les darreres setmanes durant el confinament. Castellet Ràdio, Marc Morera.
L'Ajuntament està estudiant la instal·lació de càmeres de seguretat en punts estratègics del municipi i s'ha establert un protocol per demanar a particulars, bancs i grans tenidors que denunciïn les ocupacions o posin al mercat de lloguer les seves propietats a partir d'un llistat d'habitatges ocupats o susceptibles de ser-ho que s'ha realitzat de forma interna. El consistori també condicionarà l'accés a les ajudes de serveis socials i demana a la col·laboració ciutadana perquè denunciï qualsevol acció sospitosa d'ocupació d'habitatges. A mitjans de febrer, el consistori va tallar el subministrament d'aigua i llum als habitatges ocupats més conflictius del municipi i aquesta setmana s'han tapiat dos habitatges que han estat desocupats. Però l'Ajuntament reitera que no tenen prou competències per erradicar el fenomen de la delinqüència ocupacional i que s'ha de tractar des d'una òptica supramunicipal.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Toc d'atenció de la Unió Europea a Espanya per la manca d'inversió al sistema sanitari. Brussel·les demana a l'Estat invertir més per fer front a problemes estructurals i de personal que assegura la Comissió pateix la sanitat pública espanyola.
L'alerta ha estat en un missatge conjunt per tots els països, però amb atenció especial per a Espanya en la presentació aquest matí de les recomanacions específiques de la Comissió Europea per a cada país. En l'informe s'han detectat no tan sols problemes estructurals per la manca d'inversió al sistema sanitari espanyol, sinó també episodis de descoordinació entre les diferents administracions en aspectes com la despesa, recursos físics i de personal. Per això es demana a l'Estat espanyol invertir més en sanitat pública.
Precisament, nova jornada avui de protestes dels treballadors sanitaris de l'Hospital del Mar de Barcelona per reclamar més seguretat i millores laborals, com recuperar el 5% del sou que tenen retallat.
S'han concentrat a les 8 del matí, ho han tornat a fer a les 2 del migdia i aquest vespre cap a les 9 hi tornaran. La intenció és repetir les mobilitzacions a les portes de l'hospital cada dimecres i animen els altres centres a sumar-se a la protesta.
I el Sindicat Metges de Catalunya calcula que caldran un miler de facultatius més als serveis d'atenció primària per garantir una bona assistència sanitària en la nova etapa de la Covid-19. Tot plegat després que aquest col·lectiu hagi assumit noves competències derivades de la crisi sanitària, com l'atenció a residències geriàtriques, les proves massives de PCR a pacient amb símptomes i seguiment dels seus contactes.
En declaracions a la xarxa, Javier O'Farrill, representant dels metges de primària del Sindicat Metges de Catalunya, ha explicat que l'atenció primària ha estat la del sector sanitari que més ha patit les retallades i, per tant, deixa clar que si el 2018 ja van fer una vaga per denunciar la falta de més de 900 professionals que es van perdre, ara la manca de metges encara és més patent, quan, a més dels malalts per coronavirus, també han d'assumir amb la mateixa qualitat a la resta de pacients d'altres patologies.
Si en una situación ya de estrés dentro del sistema, pedirnos ahora a asumir mayor actividad para prestarla con la mayor calidad sin dejar de atender, si tenemos que utilizar una fuerza de profesionales para atender residencias y otras actividades de las cuales se nos están pidiendo que hagamos de la primaria, lo que sucede es que dejamos de hacer las otras o sobrecargamos en el resto que no está haciendo esta actividad, la actividad que deja hacer nuestros compañeros que están asumiendo lo del COVID-19.
O'Farrill també explica que l'actual dèficit de metges a primària caldria d'entrada solucionar-ho motivant més els estudiants perquè no busquin altres sortides, fer-la més atractiva com a especialitat perquè molts s'hi posen però es desmotiven quan veuen l'estrès que els tocarà viure si s'hi acaben dedicant.
En cultura, el Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta tornarà a obrir les portes al públic demà amb exigents mesures de seguretat. El personal del centre museístic ha treballat aquesta setmana per senyalitzar el nou circuit de visita que hauran de seguir tots els visitants respectant les distàncies de seguretat. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Els visitants s'hauran de posar la mascareta i rentar-se les mans en el moment d'entrar en aquest ens cultural. No podran haver més de 10 persones de forma simultània en cadascuna de les 3 sales d'exposició que romandran obertes al públic. I el recorregut es farà respectant les distàncies i amb un recorregut marcat en sentit únic sense poder fer marxa enrere. Àlex Fornós assegura que aquesta serà una oportunitat per poder prioritzar la qualitat davant de la quantitat.
Fa molt de temps que treballem no només pensant en els visitants, amb la gran afluència de visitants, amb l'èxit que pot tindre l'exposició temporal, sinó pel servei de qualitat que oferim a les nostres comunitats, als col·lectius interessats o a les persones.
Destacar que el personal del Centre Museístic de Referència al Territori ha treballat aquesta setmana en la senyalització del nou circuit de visita que hauran de seguir tots els visitants per a major seguretat de tots.
I a la Garrotxa, la faràndula d'Olot no ballarà aquest Corpus. La comissió de la faràndula ha decidit suspendre els actes i posposar a l'any que ve les novetats que s'havien d'introduir aquest juny. Amb tot, però, ha anunciat un Corpus confinat a través de les xarxes socials el proper 14 de juny. Olot Televisió, Natàlia Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Els balladors no poden assajar el ball. Tot plegat fan impossible els esdeveniments. Agustí Arbós és el regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot.
Tant per temes de salut com per dates, etc., doncs ja ho feia molt complicat, sobretot perquè nosaltres, com coneixem el Corpus, doncs és una activitat a la via pública on es pot acumular moltíssima gent i, per tant, la realització de manera normal d'aquest esdeveniment ja ens semblava doncs molt inviable veient doncs les recomanacions que estem rebent i la situació com està.
La comissió de la faràndula fa una crida a la ciutadania per mantenir a les xarxes socials la celebració de Corpus d'aquest any, penjant el diumenge 14 a les 12 del migdia fotografies o vídeos dels balls de la faràndula amb l'etiqueta Corpus Confinat Olot.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Uni Girona anuncia la renovació de Daora Elonu.
La pivot continuarà una temporada més a les files del conjunt gironí. La jugadora, nascuda a Houston, ara fa 30 anys, ha estat la jugadora més utilitzada pel tècnic Eric Suris en aquest curs. Adaora Elonu va arribar a Girona procedent del Perfumeries Avenida de Salamanca. Després de confirmar la continuïtat de la base Laia Palau, avui el club català ha anunciat que Elonu viurà una segona campanya en un equip que vol lluitar per guanyar la Lliga Femenina i la Copa de la Reina.
El play-off express de segona B i tercera ja té dates.
En cas que les autoritats sanitàries i el govern permetin que es pugui jugar la competició per pujar de categoria, la cita se celebrarà del 18 al 26 de juliol. En el cas de l'ascens a segona A, hi haurà el Sabadell, Cornellà i Barça B, encara en una seu estatal per determinar, i per ser nou equip de segona B, s'ho jugaran a Catalunya, l'Hospitalet, el Terrassa, el Sant Andreu i l'Europa. Cap d'aquests clubs no ha iniciat encara els entrenaments individuals, que poden començar a partir de dilluns que ve, en alguns casos que ja ho tenen tot preparat, i en el cas del futbol sala, el play-off express serà del 23 al 30 de juny.
Manolo González renova amb el Badalona.
El club badaloní ha anunciat aquesta tarda la seva continuïtat a l'equip escapulat fins al 30 de juny de l'any que ve. González, que va arribar amb el curs començat aquesta temporada, afrontarà una nova campanya amb el Badalona segona B, amb l'objectiu de la permanència a la categoria. D'altra banda, l'Olot també ha anunciat avui la renovació de Raúl Garrido, que seguirà al club de la Garrotxa una campanya més.
I Maria Rosa Tamburini penja els patins.
Amb 34 anys, una de les pioneres de l'hoquei sobre patins femení a Catalunya ha anunciat la seva retirada. Tamburini ha defensat sempre la samarreta del patí hoquei Club Sant Cugat.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora, com sempre. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag #JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura't, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Tanco els ulls i torno a ser petit, un infant que jugo i aprenc dels amics. I amb només una guitarra passo nits irrepetibles plenes de màgia. Un infant que a poc em vaig fent gran, estimant la vida que he viscut al cau. Històries d'amor perdudes al bord. Obro els ulls i ara sóc aquí. D'arreu de Catalunya ens hem unit amb aquest crit. Que passin els anys, que passi la por, que passi l'amor, també la tardor. Seguiré portant el meu fill. vida plena, història secreta. Millor de com